propòsit d'aquest tema que diu el Joan Maria Pol, que tots tenim al camp, no? Rijkaard canvia, evidentment, per l'aparició de Davids, no? El sistema de joc comença a carburar i l'equip fa una segona part de la temporada brutal. És una solució en el mercat d'hivern? M'estic avançant, els 7 partits que queden abans de l'aturada pel Mundial, però ha d'anar això al Barça? Vull dir, no té plantilla suficient, tant que l'havíem elogiat?
Sí, la pregunta és, difícil, només aquest any o en general?
No, aquest any, m'estic referint a aquest any. Passi el que passi en aquests 7 pròxims partits, els 2 de Champions i els 5 de Lliga, és dir, ha de ser això la solució? És a dir, el Barça de Xavi necessita anar al mercat d'hivern?
Per mi no. Quan, amb tots els jugadors recuperats, és una plantilla poc competitiva. Ara, estàs obligat a que si apareix una possibilitat que et permeti seguir millorant i que econòmicament no signifiqui haver de vendre's tots els trofeus Gampers i les Copes Eva Perón que es va guanyar als anys 40, si surt una bona oportunitat per millorar, sempre s'ha d'aprofitar. Però, el que dèiem abans de les lesions de mitja defensa, teníem la sensació que el diagnòstic estava fet i que Piqué no havia de jugar partits importants, que Jordi Alba no havia de jugar partits importants. En general, jo no m'atreviria a dir que no. Ara, si hi ha d'haver urgències...
Ja, però quines bones oportunitats hi ha a la finestra d'hivern?
No sé, serà un any estrany postmundial...
Ja, però l'any passat ho entenc. L'equip estava fora de les primeres 4 posicions. Necessitava reforçar-se amb el gol. Aubameyang es va fer la posta per Ferran Torres i arriben pagats com Dani Alves i Adama. I va funcionar. Però
amb el
any...
canvi de normativa de FIFA de fa uns anys, cada gener hi ha molts futbolistes que ja reben el permís per negociar amb clubs, perquè els ja al juny acaben contracte.
Però t'has de gastar el caler?
Sí, però a vegades molts clubs, abans que perdre el juny sense veure un euro, acceptaran vendre jugadors relativament bons abans. Potser jo dic que tens l'obligació d'estudiar si apareix un xollo. Ara, de gangues n'hi ha poques, però per si de cas has de ser-hi.
Atent al mercat has d'estar sempre i has de veure què necessites. Ara, per exemple, aquests dies ja es parla de fitxar un mig centre. Fitxar un mig centre al mercat d'hivern és molt complicat.
N'Golo Kanté està lesionat, no, el del Chelsea?
Avui han operat 4 mesos de baixa. Per tant,
un menys.
Si ja és difícil trobar el relleu de Busquets al mercat d'estiu, imagina't trobar-lo al mercat d'hivern. T'ha de tocar la loteria. Ja pot haver un cas a Aubameyang de mig centre. Has d'estar atent i aprofita'l. Aubameyang, a priori, no estava al mercat, ningú contemplava. I un bon dia, s'ha barallat amb Arteta, vol sortir, a l'Arsenal deixa, bueno, d'un dia per l'altre, 2 dies de tancament del mercat, va aparèixer Aubameyang, quan ningú s'ho esperava. Perfecte, aprofita'l. Llavors, quan es va tancar el mercat, què li va faltar al Barça? Al lateral dret. Va fitxar Correcuita Bellerín, però perquè se li van tancar les altres opcions. Sí. I no... Bueno, ara està lesionat, ha jugat poc, i jo no tampoc el veig jo com el lateral dret que buscava el Barça. Llavors, si tu ara al mercat d'hivern tens un Aubameyang lateral dret que et pugui servir per aquest any i pel futur, doncs estigues atent al mercat.
Jo anava a dir que en aquesta posició és l'única on veig que hi pugui recórrer si sorgeix alguna cosa, perquè tinc la sensació, i ja ho comentàvem també, que Xavi tenia molt interioritzat que l'home que vindria per ocupar aquesta posició i que, hosti, ell n'estava molt convençut era Azpilicueta.
Estava claríssim. I per això no hi havia ni plan B, perquè venia segur Azpilicueta.
I que llavors cau...
Això, si tu ara fas l'11, ara posem que es recuperen tots, fins i tot quan torni a l'Araujo, i tu fas totes les opcions a l'11 del Barça i et surt un equipàs. Però tens sempre el mateix punt dèbil, al lateral dret. Sí. Ja, perquè Bellerín, Sergi Roberto...
Si tens Araujo, tu pots fer Koundé, Araujo, Eric... Marcos Alonso o Valde.
Sí, però en el seu 11 ideal segurament ella havia imaginat... No, home, tenia Azpilicueta, Koundé, Araujo... De dir,
tu t'has gastat 65 milions o 50, segons ha costat Koundé.
Per un central.
Per central, i al final acabes posant de lateral. Quan Koundé, amb Koundé de central, segurament l'altre dia Lautaro no fa la jugada del 3-3. No. Tu necessites els meus, tens els meus centrals per jugar a centrals. No et dic amb això que el Barça vagi al mercat d'hivern, però que ha d'estar atent, i que té un punt dèbil, que és, per mi, el lateral dret. I, per tant, jo en aquesta posició sí que entendria perquè a l'estiu no van poder fixar el que volien.
No. Més enllà del pivot defensiu, que comença a ser un expedient X, també, el possible substitut de Busquets, perquè si no ens creiem a De Jong. Ahir sentíem que Xavi, durant la temporada, ha dit que sí, fins i tot pot jugar de pivot defensiu.
Això, ell en una roda de premsa va dir que podia provar que sí, i que volia o podia provar Christensen, va dir-ho ell. Però clar, està lesionat, Christensen. Ja.
Complicat. Bé, tu, Joan Maria, del mercat d'hivern, ets partidari?
En la línia del que dèieu, si hi ha alguna oferta, diguéssim, interessant, per descomptat. Perquè hi ha exemples, de aquest mateix Edgar Davids, de mercats d'hivern que que et milloren substancialment el rendiment de la plantilla en la segona part de la temporada. Però, evidentment, tal com està l'economia del club, s'ha d'haurà d'afinar molt, molt, moltíssim.
També, deixa'm dir que sí. Ja he sentit, no sé qui ho va dir l'altre dia, alguna ment perversa, molt més perversa que les nostres, que tenia en compte que aquest any has fet les palanques i que ara estàs en situació de 1-1, de fitxatges de cara a la Lliga,
que és millor aprofitar l'hivern que l'estiu.
Que a l'estiu potser estàs amb 1-4 i que llavors ara... fitxes ara anticipant-te el que fitxaria a l'estiu, perquè ara el puguis inscriure i el tinguis a dins, que si el fitxes a l'estiu potser ja no pots. Ja. No sé si és veritat o no, però ja hi ha gent que pensa així.
No. Complicat, complicat. A veure, anem amb Pep Guardiola. Què va passar?
Vinga, anem a la primera temporada al capdavant del primer equip, temporada 2008-2009. Arriba després de pujar al filial de tercera a segona B. El Barça no comença la temporada de la millor manera. 4 partits, una victòria contra el Wisla de Cracòvia, 4-0 a la prèvia de la Champions, 2 derrotes també contra el Wisla, 1-0. Contra el Numancia Los Pajaritos a la primera jornada de Lliga i un empat al Camp Nou contra el Racing de Santander a la segona. Aquest empat arribaria el 13 de setembre de 2008. Guardiola surt aquell dia amb Valdés, Alves, Puyol, Piqué, Vidal, Busquets, Keita, Xavi, Pedro, Eto'o i Klepp. Aquell dia acaba lesionat el bielorrus per Pinillos. Messi va entrar al minut 59, venia d'estar concentrat amb la selecció argentina i 11 minuts després penal per mans del Racing.
El Barça que es pot estrenar a la Lliga. Vinga, Leo, vinga, Leo, vinga, Leo. Xuta, Leo, gol!
L'alegria prova a durar 6 minuts perquè el Racing va empatar amb un gol de Jonathan Pereira. Compta amb l'ambient que hi havia aquell dia a la sala de premsa del Camp Nou.
Pep, l'equip ha millorat, però entens que la gent comenci a posar-se nerviosa dos partits de Lliga cap victòria, sobretot l'afició?
No entro a valorar. L'afició ha vingut força, estic molt content per això. Dimarts en tenim un altre. Ells són lliures d'expressar el que creguin.
Roger. Sí, Pepa, volia preguntar per les teves sensacions. Deies l'altre dia que si no guanyàveu cauria un pal. Tu creus que cauran o que l'equip no s'ho mereix?
No depèn de mi. No depèn de mi. Jo el que vaig fent és doncs, entrenar aquest grup de jugadors fantàstics, guanyar partits, cosa que en aquestes partits de Lliga no hem fet, però em pertoca analitzar com ho hem fet. La meva obligació no em puc quedar només amb el resultat, jo la meva feina respecte a la vostra feina, la feina analitzar que veniu aquí a analitzar és vostra i nosaltres evidentment l'acceptem o hem d'acceptar-la.
Després d'aquell empat parisien només es perdrien 3 partits en tota la temporada, contra el Shakhtar, intrascendent, darrera jornada de la fase de grups, Espanyol al Camp Nou, Atlético fora, aquestes dues de manera consecutiva, i això sí, el Barça en perdria, n'he descomptat 2 contra Mallorca i Osasuna, però quan ja era campió de Lliga, per tant, 2 derrotes totalment intrascendents. Aquella temporada, no cal que et digui com va acabar, triplet, Copa, Lliga i Champions.
Era Roma, no, aquella?
Era Roma.
Era Roma, aquella.
Era Roma, sí.
Qui ho havia de dir en aquella sala de premsa amb un sapera jovenet, preguntant amb por? T'he vist amb por, eh? T'he vist amb por,
eh? Tremolós, eh?
Pep, perdona, Pep, eh?
Qui ho havia de dir? Johan Cruyff.
Ho va dir al periòdico, no? Va fer un article.
Va fer un article. Este Barça pinta muy, muy bien.
Sí, senyor.
O sigui, se la va jugar, Johan, amb aquest article.
Però ell ho deia, diu, si us queda... És que fa poc el vaig buscar. I venia a dir-ho així, si sois tan simples que us quedeu solo con el resultado, pues sí, muy mal. Però si veies massa allà, llavors començava a analitzar tot el que havia vist ell, i veia tot el que després va ser aquell equip. Per això era un geni, perquè veia coses que la majoria no veien aquell dia.
Sí, sí. Aquella doncs contra és inoblidable. Sí.
Quins records, eh, d'aquell Barça. Vull dir, què hauria passat si algú es posa nerviós, jornada 2, això no arrenca...
Bueno, a la jornada 3, Sporting de Gijón Barça...
1-6.
I recordo la prèvia, fent bromes, Guardiola amb Preciado, dient-li que primer el Barça, si perdia, es posava en descens. I ja hi havia el rum-rum de si el Barça per a Gijón, què passa amb Guardiola, perquè no té experiència. Això ara també se sent, experiència.
És veritat que, a diferència de Cruyff i Rijkaard, tant el Barça de Guardiola, sobretot el Barça de Guardiola, com ara el que analitzarem, que és el de Luis Enrique, sí que són Barces que es converteixen en equips memorables molt ràpidament. És a dir, en aquest cas... estem parlant de la jornada 2 i a partir de la 3 allò es converteix en una piconadora fins al 6 de 6, és a dir, fins i tot l'inici de la següent temporada. Vull dir que aquí sí que a l'inici de la Lliga amb aquests dos partits realment és què està passant, no? Perquè a més el debut a Los Pajaritos, etc. Però és veritat que aquí sí que la màquina es posa a 200 per hora molt ràpidament. En el cas de Cruyff i de Rijkaard sí que hi ha una temporada sencera i s'han de prendre decisions i s'ha de tenir una paciència especial. En el cas del Barça de Guardiola, no sabem què hauria passat si el Molinón, però com que no va passar i ja es va convertir en el que es va convertir, doncs no ho sabrem mai. En el cas de Luis Enrique, no és tan ràpid com el de Guardiola, que només necessita 3 jornades de Lliga i ja ens hi posem, però també és dins de la primera temporada amb el famós Sarau de Noeta, que suposo que ara comentarem, que allà hi ha el punt d'inflexió que acaba amb el triplet. No?
Sí, sí, sens dubte. Anem a recordar aquest moment, també, ja que hi som, que el deia el...
Vinga,
aquest jo crec que tenim tots més present, no?
Temporada 14-15, l'any postdata, un altre inici dubitatiu marcat per 3 crisis de club. La confirmació de la FIFA que el club no podria fitxar en les següents finestres de mercat pel cas de la Masia, l'ascensió de Luis Suárez, el gran fitxatge d'aquella temporada per la mossegada, Chiellini al Mundial, i un cop iniciada la temporada, la destitució d'Andoni Zubizarreta per unes declaracions a Anoeta, on apuntava a Josep Maria Bartomeu, el president com a responsable esportiu, llavors era vicepresident d'aquesta parcel·la, en l'època que la FIFA investiga els fitxatges de menors del Barça. Anoeta, partit que marcaria un abans i un després en l'etapa de Luis Enrique al Barça.
Roger Saperes, hola, bona tarda.
Bona tarda, Pou.
Amb un 11, atenció, ple de sorpreses, jo diria un altre 11 bomba de Luis Enrique. Endavant, Sape.
Bravo a la porteria, defensa avui per Montoya, Mascherano, Mathieu i Jordi Alba. Mig del camp per Busquets, Xavi i Iniesta. Al davant amb Pedro, Luis Suárez i Munir.
Per tant, Leo Messi suplent. Per tant,
aquí estava Neymar, la gran bomba, aquella imatge de la banqueta de Noeta amb Messi i Neymar, una suplència que és, diguem, la gota que fa vessar la paciència de l'argentí. El 3 de gener, a la prèvia del partit, hi ha un enfrontament que destapa Fernando Polo a Mundo Deportivo entre Messi i Luis Enrique en una sessió d'entrenament a Sant Joan d'Espí on es diuen el nom del porc. El dia 4 Messi és suplent a Noeta, el dia 5 Zubi és destituït després d'aquelles declaracions i Messi no es presenta a l'entrenament de portes obertes al mini. Com va acabar tot plegat? Algú podria dir que Luis Enrique va deixar a un costat allò del líder soc jo, va gestionar diferent determinades situacions i a partir de llavors posava tota la carn a la graella. 5-0 davant l'Elx a la Copa, 3-1 a la següent jornada de Lliga i aquella temporada ja sabem també com va acabar, triplet. La Lliga, sí. Copa i Champions.
Deixa'm dir que Xavi Hernández va tenir un paper important, eh?
Sí, sí, en la gestió d'aquella crisi. Absolutament.
Era el capità, un Xavi, el que dèiem abans de les coses del destí. Xavi volia marxar del Barça l'estiu anterior. Sí. Finalment es va quedar una temporada més, tenia un paper ja secundari, perquè el titular acabava sent Rakitic la majoria de partits, i Xavi és decisiu per salvar el vestidor. La gestió que fa Xavi en aquelles 24 hores post-Anoeta entre Messi i Luis Enrique, si no està Xavi al Barça, no sé què hauria
perquè
passat.
Perquè parlant en plata, Luis Enrique el volia empurar.
Sí, sí.
No? I la gestió de Xavi és a dir, hòstia, compte, gestionem-ho d'una altra manera, parla amb ell...
M'esquerra.
Clar, és que...
No, i Luis Enrique el volia empurar Messi, i si no, la solució del club era fer fora Luis Enrique.
Sí, sí, sí.
I al final, aquí hi ha una figura clau, que és Xavi, que és el capità, que intervé, gestiona, i aconsegueix allò pacificar l'ambient. La setmana següent crec que ja és i guanyen l'Atlético de Madrid, amb aquella famosa foto dels tres del trident, i a partir d'aquí ja la resta de la història la sabem tots de memòria.
I és l'última Champions que ha guanyat el Barça.
Hòstia.
Vos se n'havia oblidat.
Hòstia, sí, aquesta no és... Sí.
Berlín.
No ens havíem oblidat. No,
sí. Jo ara mateix, mira, havia com...
7 anys.
No me'n recordava que fos tant, ja. 7 anys, sí, sí. Sí, 7 anys.
Sí, sí, però imagina't que Luis Enrique no convenç Xavi de dir-li que era una temporada més i no seràs el titular indiscutible, però tindràs els teus minuts i el teu rol. Vull dir, clar, no hauria pogut fer de mediador, diguéssim, en aquest Cristo, i a més, mira, un triplet que se m'endú extra en el seu currículum. No?
I ara Xavi sabrà també liderar, gestionar tot el que està passant? El veieu capaç?
Fixa't que hem parlat de la crisi de Van Gaal, que curiosament és anecdòtic, però algo la marca Xavi, però ja la va viure. A la crisi de Rijkaard, ell també ja era jugador important, i a més també li canvia l'arribada d'Hàbits, també li canvia la carrera, perquè és quan ell deixa de ser 4, fa el pas endavant i comença a ser un jugador determinant. Però la va viure des de dins. Va viure la de Luis Enrique, té més experiència que ningú en cap de situacions d'aquestes. I de com les viu el futbolista, que això a mi m'ho han dit jugadors del Barça, que estan encantats amb com els tracta, com gestiona els temes tant en roda de premsa com en privat, com parla amb ells...
Perquè ell ha fet el rol de jugador i sap,
ho ha viscut fa molt poc, clar. Amb alguns d'ells ha estat company, i té un bagatge que té molt poca gent al món del futbol. L'experiència que té Xavi la, té, la tenen molt pocs futbolistes. Llavors això, en una situació com l'actual, tot i que no és una, jo crec que no és una crisi com les que hem parlat...
No, és un sotrac futbolístic un sotrac, i anímic.
I que sí, si separem però... Europa de la Lliga, doncs també és molt diferent, però bueno, té molta experiència i per això deia abans que jo crec que és la persona idònia per portar això ara mateix.
Té ascendència sobre els jugadors. És un element important que els jugadors, a part que el coneguin, saben qui és. Els que no han coincidit també ja en el vestuari l'han vist guanyar coses. I això, al final, passa molt. Han hagut el futbolista... ho admeten gairebé tots quan es retiren. Poden ser molt malparits, poden ser molt egoistes, i si veuen que qui mana no té una autoritat, d'alguna forma, doncs el galliner s'esvalota. Això ho han explicat molts futbolistes a posteriori, que si arriba un entrenador i els primers dies perceben que no té una posició de força, doncs ells, òbviament, intentaran fer la seva. Però si entra un entrenador que l'han vist fer història del futbol, doncs, òbviament, tens molt més guanyat. Llavors, en aquest sentit, Xavi és història del club. Tu passaries per les instal·lacions i està ple de fotografies amb Xavi guanyant títols. Qui no ha coincidit amb ell ha jugat en contra seva. Per tant, no hi ha tampoc una fractura generacional que faci que ell no pugui entendre com funcionen. Òbviament, a partir d'aquí, el futbol, com en tota la vida, es generen situacions imprevistes i hi haurà d'aprendre a gestionar-les. Però si hi ha suport del club, hi ha suport de l'afició, perquè és un dels noms puntals en la història del Futbol Club Barcelona, i ja s'entén que tot requereix una miqueta, l'exercici que està fent el SAPE requereix una miqueta de temps, les coses haurien d'anar bé, amb petites crisis, que solucionaran com tot. És que és cert que estem en un moment d'efervescència anímica, de bogeria, en què de sobte, abans de la famosa aturada de seleccions, crec que tots estàvem ja a canaletes o despullats a la platja per tirar-nos al mar dient anem a fer aquí promeses boges. I ara, en canvi, sembla això, una miqueta el que deia al començament el Joan Maria, que semblava que anàvem al Bernabéu, que eres vuitè a la Lliga, i arribaves líder. Arribaves líder.
Sí, sí, que un empat et valia per sortir líder.
Realment, l'única cosa dura que ha passat és l'eliminació europea, que és un cop...
Virtual, eh? Deixa'm-ho recordar encara, virtual.
In victoria per als sanguíneos.
Virtual, sí.
Confio més en... No oblidem que l'Inter a Itàlia té fama de ser un equip capaç de lo millor de lo pitjor. Bueno, jo ho deixo anar aquí, eh?
Ja li ha passat.
Per això li diuen Pazza Inter, Inter Boig. Jo ho deixo anar, eh?
Jo crec que és el Pupas d'Itàlia, l'Inter. I ja li va passar amb el PSV Eindhoven en un grup amb el Barça que depenia de si mateix. I
ha passat dos cops, recentment, i a Itàlia hi ha molta gent que ho recorda.
Pelegrinatge Pilsen, eh? Organitzem un pelegrinatge Pilsen, si hi ha miracle.
El que calgui. Bueno, i després s'ha de guanyar el Bayern.
Clar, aquesta serà. Sí. Sabeu què m'agradaria ara, després d'aquest exercici que hem fet amb els Saperes? M'agradaria, si es pogués fer, anar al futur, anar al juny, a veure com acaba la temporada, i tornar i no dir-vos res.
Ets molt entremaliat.
No, series incapaç de no dir-ho.
Aquesta també seria bona.
T'ho acabaríem traient.
Per favor, el segon faria l'espoiler.
Aleix, què, com anar? No puc dir res. Vinga, i tu cas.
Però...
No ho diguis, però...
Però Joan Maria té vis afònic al maig, eh?
El 10 de juny, Joan Maria té vis afònic. No. Fem una pausa i de seguida entrem ja en la recta final de la tertúlia. Perquè, atenció, tenim una informació, crec que molt interessant, d'aquest trasllat que vol fer el Barça a Montjuïc de cara a la temporada vinent. I també una intrahistòria del viatge de la Porta i a París, a la Pilota d'Or.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Professional, ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que tenen un gran pes en el pressupost de les teves obres. Al teu costat, perquè impulsis els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
Per segon any consecutiu, Mundo Deportivo organitza la Gala Femenina de Futbol Europeu. El 24 d'octubre vinent, les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees s'aplegaran en un esdeveniment molt especial per ser premiades. el futbol es torna a vestir de gala a Mundo Deportivo, amb el patrocini d'Estrella Damm, CaixaBank, Visa, Hyundai, Solideo i DAZN.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Minuts passen de la mitjanit. Què m'estaves explicant ara a la publicitat? Això no és prèmium, això ho hem de compartir amb els oients. Què deies ara?
Són els Strokes.
Sí, els que sonen ara,
es diu
sí.
Julián Casablancas.
Sí.
Es diu Casablancas perquè el seu avi era català.
Ah.
Era de Sabadell.
No fotis.
Sí, a Sabadell tenim Can Casablancas.
Tot passa per Sabadell.
Sí, sí.
Sí, sí.
L'avi dels Strokes era Sabadell?
Sí, sí, sí. I per això el Julián Casablancas...
Està confirmat o no esteu fent entre vosaltres?
No, confirmat.
Bueno, hi ha un institut que es diu Ferran Casablancas, no?
De fet, hi ha estat.
És l'institut Ferran Casablancas.
Era del Textil, el fill de l'avi va anar a viure a Nova York a vendre teles per viure bé, i per això va néixer allà.
Oh. I per això hi ha la Concòrdia, el Ferran Casablanca, l'institut.
Correcte, correcte.
Oh, es parla d'un concert a la nova Creu Alta, eh?
Sí. Sí.
Això no. Tot passa per Sabadell, el Sabadell passa pel Johan Cruyff.
No li treguis, que ja veuràs que després aquí punxa amb l'1-4 de l'altre dia el Johan Cruyff al Barça Atlètic.
Ja ens tocava.
A veure, sape, ahir Joan Laporta anava a París a acompanyar Alexia Putellas, Lewandowski, Gavi, Pedri a la pilota d'or, i... En principi, com que estava més a prop de Messi, podria haver-hi un contacte amb Leo Messi. De fet, n'estaven pendents. Va haver-hi contacte a la porta de Messi?
N'estaven molt pendents, però no hi va haver cap contacte entre el president i Leo Messi. I dic que n'estaven molt pendents perquè el mateix president va dir això en l'entrevista de divendres passat a Barça TV.
Aquest diumenge farà 18 anys que va debutar el Leo.
Correcte.
I vaja, tenim pensat doncs, fer-li... Doncs, com un obsequi, un reconeixement, en fi, en aquest sentit, per tant, el tenim molt present a la nostra memòria, i jo el veuré segurament el dilluns a la pilota d'or a París, i jo sé que ell, doncs, el Barça doncs, significa molt per ell.
Doncs, evidentment, a mi em va cridar l'atenció quan vaig escoltar el president dir això. Pel que ens consta per les dues parts, no es va produir cap mena de contacte durant l'estada de Joan Laporta a París, ni a la gala, perquè Messi no estava nominat, no hi va ser, ni tampoc en cap altre moment del dia. De fet, ens puntualitzaven que fa més d'un any que no parlen. Pel que fa al detall que deia Joan Laporta en el document que escoltaven, ens apunten que el club va fer un tuit també recordant el seu debut ara fa 18 anys a Dodragao contra el Porto de Mourinho.
Això va ser diumenge, de fet, el dia del clàssic, feia just el 16 d'octubre, 18 anys, aquell debut de Messi en l'amistós a Dodragao contra el Porto. Però clar, Laporta diu obsequi, un tuit, no em sembla un gran obsequi.
Era l'aniversari del debut oficial al Camp de l'Espanyol.
El 16 d'octubre és el de l'Espanyol?
Sí, sí, sí.
Ah, val.
La Dragao és novembre.
Sí, el que debuta a Montjuïc, correcte.
Sí.
O sigui, el seu debut oficial és el 16 d'octubre del 2004, si no vaig errat, a Montjuïc. Tens tota la raó del món. Ara em confonia.
Ara, quan torni, doncs també tornarà a jugar a Montjuïc.
Hosti, seria tancar el cercle d'una manera meravellosa.
Sí, el cercle olímpic.
Va, parlant de Montjuïc, sí. Tenim algun detall sobre aquest trasllat a Montjuïc?
Sí, perquè un dels temes que més preocupa el Barça és la reducció de l'aforament, evidentment, en clau econòmica, i també la distància de la grada amb el camp per culpa de la pista d'atletisme que hi ha a l'estadi olímpic. En aquest sentit, s'han estudiat algunes fórmules, com, per exemple, instal·lar-hi grades supletòries. El que podem explicar aquí a RAC1, el tu diràs, és que aquesta opció està quasi bé descartada al 100%. El motiu és que la geometria de l'estadi fa que s'instal·les aquestes graderies supletòries perjudiquis la visibilitat de les fileres que actualment són a tocar de pista. Per tant, l'opció de cobrir el tatami als laterals o als gols és gairebé
impossible, està, com dic, pràcticament descartada, i una de les opcions complicada passaria per una estructura exterior que permetés ampliar l'estadi o la capacitat per la part alta de la graderia, opció que, pel que ens diuen, tampoc és massa factible. Una qüestió aquesta que fins i tot es va tractar també en el dinar de directives amb el Mallorca, tenint en compte que el Club Balear també està remodelant Son Moix, un estadi que tenia pista d'atletisme. En el seu cas, però, és diferent perquè directament l'han eliminat o l'estan eliminant. El que han hagut de fer també, pel que comentàvem abans de la visibilitat, és enderrocar les 20 primeres fileres de tribuna, que és la zona remodelada fins ara, per refer la geometria i permetre la visibilitat dels antics i nous seients. Això sí, han instal·lat graderies supletòries a un dels gols perquè la grada d'obra d'aquesta zona no arriba a la pista i, per tant, aquí sí tenien marge per augmentar la capacitat de l'estadi.
Si veieu les fotografies del... Bé, tu hi vas ser-hi a Mallorca, Joan Maria, no? No sé si ho veu apreciar, això. Els laterals, els gols, estaven com en obres.
Sí, hi havia un gol que estava, no, inutilitzat, i l'altre, si no m'equivoco, la graderia ja estava molt més a prop de, sí, del camp.
Sí, és que...
En tot cas, clar, jo no en tinc ni idea des d'un punt de vista tècnic, però seria bastant important, si has estat tota una temporada, trobar alguna solució perquè hi hagi, com a mínim, no, algun sector de la graderia una mica més a prop, o perquè la sensació aquella de fredor i de distància que hi ha a Montjuïc no sigui tanta.
Perquè em sembla que, idea, si no... la inversió que ha fet el Mallorca a l'hora de suprimir aquesta pista d'atletisme, que no crec que... Clar, no sé si el Barça es pot permetre de parlar amb l'Ajuntament aquesta possibilitat. S'han gastat 20 milions d'euros entre les obres per eliminar.
Però és que, a més, per una temporada... Jo no sé,
Mallorca és de propietat, aquí clar, no ho és... No,
I t'has de gastar el doble, perquè després, clar, has de refer la pista d'atletisme, en aquest cas. Clar, perquè l'estadi olímpic la necessita.
No, l'opció era posar grades supletòries a sobre la pista d'atletisme, però és cert que llavors et carregues unes 20 filers de les que ja estan fetes, clar, perquè els taparies tota la visibilitat. Realment, sí. I per fora, com deia el Roger, que també ho han estudiat, de posar una grada supletòria per fora, en els laterals, és que és molt difícil fer això.
Clar, però m'esteu dient, que, o sigui, pel que expliqueu, diguéssim que el nombre de seients que inutilitzes si poses les graderies supletòries no compensa, és això, no?
Sí, sí,
és a dir,
sí.
Tindries... Ara també és per plantejar-s'ho, clar, des d'un punt de vista quantitatiu segurament et perjudica, però des d'un punt de vista de crear ambient t'afavoriria. M'explico? És a dir, sí, però també potser dic... menys gent, però més a prop.
L'opció seria fer fila zeros, només posar una cadireta a sobre la pista d'atletisme.
Vendre localitats de visibilitat reduïda.
Ja.
No sé.
Però aquí ja aniria.
Posar jacuzzis. A França van fer-ho, fer aquell jacuzzis de peu de pista. Van fer-ho a França, dins una campanya de publicitat, una marca de patrocinador, uns jacuzzis, gent allà amb cava. Ara, jacuzzi a Montjuïc, amb el fet que farà.
Encara millor. Encara millor.
No, però de debò que per mi és un debat, Si és millor, és millor prioritzar la quantitat d'entrades que pots vendre, que ja entenc que des d'un punt de vista econòmic, etcètera, és interessant, o intentar que els partits de casa siguin el més de casa possible.
Ja, aquí el problema també és que ja hauràs de fer rotació de socis perquè no t'hi caben tots, perquè això serà així, vull dir, no hi cabran tots els socis del Barça. No. Si a sobre, no, en perds cadires...
Ja,
per, no sé,
té raó.
Si l'Espanyol, que va estar més de 10 temporades, també tenia aquest problema i també volia acostar els seguidors a l'equip i no va trobar solució durant més de 10 anys, és que segurament és... o gastes un dineral i clar, no et pots carregar la pista d'atletisme en aquest cas.
No.
És molt complicat.
No, mala peça al taler. La veritat és que mala peça al taler. Com a mínim, bé, us expliquem això, que el Barça està estudiant totes les opcions a veure què acaba passant, però és molt complicat poder tapar d'alguna manera o ampliar tapar la pista d'atletisme amb aforament i ampliar-lo per fora també serà difícil. És a dir, que el Barça potser s'haurà de conformar només amb els seients que té ara, a condicionar l'estadi de Montjuïc amb els seients que té ara, la capacitat que té ara, i això obligarà que hi hagi rotació de socis. Molts socis s'hauran de quedar fora d'alguns partits, simplement per sorteig. Això serà així durant una temporada. De moment, una temporada. Esperem que les obres vagin bé a 23-24 i el Barça pugui tornar
que no s'allargui
ràpidament al Camp Nou.
Sí, les obres, perfecte, sempre s'allarguen i acaben sent més cares del que s'anuncien.
Sí, sí, sens dubte. 1:15, pràcticament de la matinada, Xavi Puig. A veure, el Real Madrid demà defensa el lideratge de primera al Camp de l'Elx després del Clàssic i avui ha parlat Ancelotti.
Sí, a les 9 de la nit, el Martínez Valero, demà, 3 dies després d'aquesta victòria contra el Barça al Bernabéu, encara sense Courtois la convocatòria, i dit Ancelotti que espera tenir-lo a punt per dissabte contra el Sevilla, un entrenador del Madrid que també espera que el seu equip mantingui la tensió competitiva demà, després d'un partit tan especial com és el Clàssic contra el Barça.
Tener la concentración maximal. Después un partido que te ha costado mucho a nivel físico, a nivel mental. Entonces, lo tenemos en cuenta esto, sabiendo que nos vamos a jugar 3 puntos mañana, que son los mismos 3 puntos que hemos sido capaz de ganar domingo.
S'ha parlat molt de premis avui a Valdebebas, de la pilota d'or de Benzema, del premi millor porter a Courtois i també del fet que el premi millor club recaigués en el Manchester City. Ancelotti alegant en la resposta.
No conozco bien los criterios, porque ya no hablan de equipo, entonces, porque el equipo mejor ha sido Real Madrid y ha tenido el premio que ha sido la Champions. Y después el club, no conozco los criterios, pero hablar de esto me parece una falta de respeto a un club que lo ha hecho muy bien el año pasado, ha llegado a la semifinal de la Champions, nos ha costado mucho ganarles, hemos ganado por pequeños detalles, es un club que ha ganado la Premier de manera contundente, entonces todo respeto por este gallardón que a nosotros no cambia nada, el gallardón más importante, el premio más importante ya lo hemos recibido en mayo.
Jo crec, li hauríem de donar un gallardón a ell, a Ancelotti, realment, no?
Absolutament.
Tio elegant, tio elegant.
Un record cap a l'ex que era president de la comunitat,
sí,
o
no?
Alcalde, ara
sí.
Dubto. Va ser les dues coses. Doncs un record que ha tingut Ancelotti cap a ell. Aquests dies s'ha tornat a parlar molt de l'estil del Real Madrid en el Clàssic i de si Ancelotti i el seu equip eren cada cop més xolistes i s'apropava l'estil del Madrid al de l'Atlético. Per Ancelotti, que li diguin xolistes, un elogi.
Es un piropo, es algo bueno, se me dice, porque he visto jugar l'Atlético contra l'Athletic Bilbao. Ha sido un partido muy entretenido. Y después del partido he escuchado a Simeone decir que este tipo de partido lo han emocionado. Estoy de acuerdo. Cuando tuve un equipo que tiene este tipo de compromiso, a un entrenador le emociona. Entonces se me dicen que el Madrid es solista, es un piropo.
Doncs un piropo, diu Ancelotti. A més de Courtois, el Madrid tampoc no pot comptar amb Ceballos i Mariano, l'Elx amb la baixa de Fidel, les penyes de l'Elx que protestaran per les últimes actuacions arbitrals que consideren que els han perjudicat, sense anar més lluny en l'últim partit contra el València, amb aquella llei de l'avantatge no concedida que
hauria grossa,
ha estat el 2-3 perquè l'acció va acabar amb gol. Mostraran pancartes vermelles al minut 12 amb els lemes Bastallà i Respeto a l'Elche. Precedents a primera, el camp de l'Elx, 6 victòries de l'Elx, l'última la temporada 77-78, 7 empats i 10 victòries del Real Madrid. A les 9, en arbitratge de Gil Manzano, al VAR Estrada Fernández, en tindrem un ull posat durant la transmissió del Barça-Benfica, de la Champions femenina a RAC+.
Sí, sí, demà estarem molt pendents d'aquest Elx-Real Madrid. A veure, per tancar tertúlia, una secció que vam estrenar ahir sense voler i que jo crec que anirem fent mentre duri el cas Neymar-Dís. Perquè el senyor José Manuel del Amo té una entrevista i té una tertúlia, el jutge de la sala, sí o no?
Té una tertúlia dins, aquest home.
Un personatge.
És brutal, eh? Mira, anem a ambientar-ho, això. Avui ha declarat ja Neymar, també el seu pare, entre d'altres. Florentino Pérez també ha declarat per videoconferència, entre d'altres. Hi ha hagut una mica de show de José Manuel del Amo, el jutge que presideix aquest tribunal. Primer escoltarem Neymar, per això, eh? Nega tenir res a veure amb els contractes i les negociacions que van facilitar el seu fitxatge pel Barça fa 9 anys. Diu que tenia moltes propostes de molts equips i que ell va triar el Barça per cor, per sentiment, però que tot el que fa referència a números i a contractes, que és el que s'està jutjant, se n'encarregava el seu pare.
La verdad que tenía opciones de muchos clubes que querían que fuera a jugar ahí, pero mi sueño siempre fue jugar en Barça. Yo, desde niño, quería jugar ahí por los jugadores que tenía, por ser en Barcelona. Y bueno, yo sigo siempre mi corazón. Y mi corazón siempre pedía Barça.
Doncs això, el corazón pedía Barça. Quan li van oferir 222, sí, no. Llavors. Sí,
i el jutge no li ha sortit de dins demanar-li i per què te'n vas al PSG?
Sí.
Espereu que ara ve el show de José Manuel del Amo. Primer, s'ha confirmat avui, que ja ho sabíem, que el Madrid va voler fitxar Neymar, no?, per evitar que anés al Barça. Florentino Pérez, que declarava com a testimoni, ha explicat que van fer una oferta de 45 milions d'euros, però que no sabien que Neymar tenia ja signat un preacord amb el Barça.
¿Llegó usted a tener conocimiento del acuerdo alcanzado por el Barcelona con el jugador en 2011?
Salían cosas en los periódicos, pero no teníamos conocimiento.
¿Tenía usted constancia de que para poder adquirir los derechos del jugador había que pagar al Fútbol Club Barcelona la multa de 40 millones.
Pues no tenía conocimiento, no lo sé.
Bé, doncs això, no tenia conocimiento, no lo sé. Upay Ducraque ha dit que ho van fer tot bé i que ell personalment negociava els contractes amb el Barça des del 2011. Van estar dos anys negociant, del 2011 al 2013, quan Neymar fitxa. I ha volgut deixar a marge de tot el seu fill i també la seva dona de l'operació.
Neymar nunca participa de negociaciones. Eso no quiere decir que él sea alienado. Pelo contrario, lo que nós fazemos é a sua vontade. É que criamos um entorno muito grande para Neymar de proteção de advogados de todos os tipos.
Bé, això és la informació, el que ha passat avui. Anem al show.
Anem a la part important.
Sí, anem al show.
Que interessa.
Després de declarar, els Neymar ja han marxat cap a París, com ahir els hi va permetre fer el senyor José Manuel del Amo, el jutge.
Sí, porque cuando yo estaba en la cama usted estaba metiendo un gol.
Usted estaba metiendo un gol, sí. M'he mirado el calendari de la LICAN. Usted declare mañana, vaya a ser, i no le molestaremos. Molt bé. Doncs atenció, Avui José Manuel del Amo diu que l'ha molestat llegir a la premsa sobre el seu paper en el judici ahir, que li ha molestat tot el que han dit pel seu show d'ahir.
Què dius, ara?
I ha deixat clar que ell no està afavorint els Neymar.
Y no se trata de alabarles ni nada. Han llegado cuando tenían que llegar. Y ya está, y no pasa nada. E insisto, ni privilegio, ni favor especial, ni nada parecido.
Bé, això, ell ha volgut defensar-se avui, que...
No, perquè ahir ho deia, si és nosaltres mateixos que estem aquí avui tancant la tertúlia, un tio que està amb el camió d'escombraries a la nit a Barcelona, o un conductor de taxis que treballa a la nit i el dia següent té un judici, el senyor de la Mono dirà: jo estava dormint i vostè estava con el taxi, vostè estava presentant la tertúlia. Ja. Tu estàs allà a les 8 del matí i per tant, sí que hi ha un tracte de favor. Ja. Sí. Per molt que digui i que faci brometes.
Bé, avui, doncs, com que s'ha sentit ofès pel que ha llegit a la premsa, no ha volgut dir res, però és que no ho pot evitar, eh? Té coneixements futbolístics, li agrada, i quan una traductora s'ha encallat ha passat això avui.
O Santos Santos tinha un benefici molt gran ficando con Neymar. Primero, a torcida.
Santos tenía muchos beneficios. Primero, la torcida.
La afición. La afición. La torcida es la afición.
És que és un personatge, això no pot, José Manuel del Amo.
Hòstia, és que el Berlanga s'estaria... Estaria fotent allà, ja. M'agrada.
I l'últim. Quan acomiada Florentino Pérez de la videopantalla, després de declarar el president del Madrid.
Pues señor Florentino Pérez, ya no le molestamos más, que me imagino que querrá... necesitará descansar porque anoche estaba en París. O sea que... Que muchas gracias y que pueda descansar. De acuerdo, vamos a desconectar. Muchas gracias.
Està com obsessionat amb el
descans.
Amb el descans del personal, no?
Totalment.
Ai, faig una petició, Pariser, quan acabi el judici i passi tot això, vull el senyor de l'Amo aquí a la tertúlia dels dimarts.
Sí, sí.
Tu mateix.
Val, tenim un repte.
Sap de futbol, li agrada... El vull aquí els dimarts.
Tenim molt repte, sí. Aquest i Jaume Alonso Cuevillas, que ens va dir un dia que també li voldria venir a parlar del Barça un dia en una tertúlia normal i corrent. Te n'acordes l'any passat que ens ho va dir?
Seria de juzgat de guàrdia.
No fer-ho.
Però, escolta, fem conya, perquè aquí ara, no? Vull dir, està bé, però aquests senyors tenen molt poder, eh?
Sí.
Vull dir que aquesta discrecionalitat compta, eh?
Ja. Tens tota la raó del món. Tota la roda del món. Bé, a veure com acaba. Demà més capítols. Demà han de declarar altres testimonis vinculats amb el Santos i amb aquesta empresa brasilera, amb Dis. A veure què fa el senyor del Amo.
Què hora és en Brasil? Vaya susto a dormir.
Amics, quina gran tertúlia. Que bé ho passo els dimarts, de veritat.
Ja no és la millor de la setmana.
Sí.
No, ja ho diu.
Però no, que sí, eh?
És la millor. La millor dels dimarts. Ara tornem.
RAC 1. A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és Perico i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
el portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
20 minuts i la una, de seguida especial back-to-back amb l'Albert Pedrol sobre l'inici de l'NBA. D'aquí a una horeta comença l'NBA amb un Celtics-Sixers. Partidàs, per començar. Hola, Mundet, bona nit de nou.
Què tal?
Suposo que veuràs, no?, l'inici de l'NBA, també. Sí, estàs pendent, eh?
Sí, estic aquí fent tancaments, és que sempre quedo tard.
Sí.
Això, la gent no ho sap, però qui és l'últim de marxar sempre?
El Mundet tanca la casa.
Pues
tanca la casa.
Pues ja saps què toca avui.
Mira, abans de centrar-te amb l'NBA, va, explica'ns aquesta victòria del Barça de bàsquet avui a l'Eurolliga, a la pista del Bayern de Munic. Ha guanyat 11-73-84. Un partit, comentaves abans, que han estat superiors en tot moment.
Sí, 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 molt ben portat per l'equip. El Barça ja venia de fer tres partits molt seriosos a Fuenlabrada contra el Madrid, llevat dels 10 últims minuts i a Manresa, i avui ha seguit en la línia. El Barça ha sortit bé, sense acabar d'estar còmode amb un plantejament d'un bàsquet lent i farragós que acostuma a fer el Bayern, però a la que ha pogut obrir el camp amb un 4-4 en triples de l'Alex Abrines, com ahir reclamava Xares, se li ha posat el partit de cara. És cert que amb molt poc el Bayern ha aconseguit el descans marxar només 3 punts avall. Els bavaresos, ja ho vam veure l'any passat, és un equip que penalitza molt l'errada i en comet molt poques, però el Barça ha mantingut una línia de treball molt bona, que l'ha disparat fins a un més 16, fent 28 punts al tercer quart. És veritat que el Bayern ha tingut dos moments de posar-se a 8 i 7 punts a l'últim període, però en línies generals avui l'equip ha estat molt bé, molt sòlid, ha dit Saras.
Creo que hemos jugado un partido muy sólido, creo que el equipo sabía lo que tenía que hacer, hemos encontrado la gente que estaba caliente. Muy sólido, un partido muy sólido.
Números d'avui, 28 punts al tercer quart, són el millor quart de la temporada en els tres partits que ha jugat aquesta temporada el Barça a Europa. Feia temps que jo personalment no sentia la línia de 3 punts tan important i tan decisiva per l'equip. El 13-26 en triples d'avui suposa el 6è millor registre en l'era Xares a l'Eurolliga.
És una molt bona marca, eh?
Sí, i a destacar el 4-6 en triples d'Àlex Abrines i el 4-6, el 4-8 de Nicola Provítola. Avui el mallorquí ha admès al final del partit que a la que ha vist en ella, com se sol dir, com una piscina, ha decidit seguir tirant.
La busques més, això sí, però bueno, al final la moltes jugades que han estat dos dels quatre que veig que tinc aquest feeling que entrarà i em dóna mig metro i al final pues, la tires, no? Al final els tiradors tenim això, no? Som, moltes vegades som de ratxes, no? De feelings i avui, com tu has dit, en segon quart pues, em sentia bé i bueno, ho he aprofitat al màxim.
Quarta victòria consecutiva del Barça en el combinat de les dues competicions. Quatre partits sumen 160 minuts, dels quals 145-150 són francament bons. Falta la jornada de demà, però el Barça, que escala provisionalment fins la setena posició, tres victòries, una derrota, proper partit demà passat a les 7 de la tarda a Kaunas.
Que no s'atura. D'aquesta nit de l'Eurolliga alguna cosa?
Mira, el rival del Barça dijous, els Alguiris, ha guanyat de 3 a la Virtus. Avui li han retirat el dorsal 17 a un històric, Paulo Giancunas, que ha acabat mantejat. Àlex Mumbrú agafa aire a la banqueta del València amb una victòria de molt prestigi a la pista del campió d'Europa. Han guanyat al camp de l'Efes 91-92. Fenerbahçe suma el 3-3, avui amb una victòria clara de 20 a casa contra l'Asvel, i continua sense guanyar el Partizan de Zeljko Obradovic. Avui ha tornat a perdre amb l'Olimpia de Milà de 5 al Pionir, porten 0-3. Encara és d'hora.
Sí, sí, queda molta fase regular de l'Eurolliga, però no ha començat massa bé. I per demà, ens queda l'Eurolliga femenina, la tornada de la fase prèvia d'aquesta Eurolliga femenina de l'Uni Girona. Demà, Fontejau serà una caldera a partir d'un quart menys 5 de 10 de la nit.
De nou.
De nou, eh?
De nou.
Val. Això,
són... Arrada meva de guió.
20:40, doncs?
20:10.
Ah, val, un quart menys 5. Ah, perdó, jo també m'he enredat ara amb l'hora en català. Per tant,
a les
20:10, l'Uni Girona ha de remuntar 13 punts contra el Villeneuve d'Ascq francès.
Sí, aquesta tarda m'estava repassant números de l'Uni. El club ja sap què són les nits màgiques europees. Ha remuntat 3 vegades una eliminatòria d'anada i tornada amb un marcador en contra, amb l'Olympiacos a l'Eurocup, amb el Dinamo de Moscou, també amb el Zegzgarg hongarès. El problema és que aquesta vegada és el marcador més ampli que ha de remuntar mai. Havien sigut 2, 5 i 6 punts, no pas 12 com aquesta vegada, ha de guanyar de 13 o més, i segurament les franceses és el rival de més entitat que no pas en aquests precedents. Però en tot cas, sí, t'haig de dir, Aleix, que en l'ànim de l'equip ja que la remuntada és possible, diu el tècnic Bernat Canut que tothom, equip i afició, hi han de posar de la seva part només començar el partit.
Ho podem aconseguir si generem dinàmiques de joc, dinàmiques emocionals adequades, no? Si Fontajau es fica molt ràpid amb l'equip perquè veu un bon inici i veu opcions. Si generem aquestes dinàmiques, doncs un partit a Fontajau, amb un Fontajau ple, com estic convençut que hi haurà, doncs és difícil, no?, de jugar aquí.
Totes les jugadores a disposició del tècnic, llevat de Magali Mendy, que continua endavant amb el seu embaràs. A les franceses, el gran interrogant és Kennedy Burke. L'ex de l'Uni Girona es va fer mal en el partit d'anada, quan estava sent la millor. El Villeneuve d'As, que ha sigut molt hermètic en quant a la seva presència durant tota la setmana. Avui Bernat Canut ha dit està convençut que jugarà. Amb una qüestió més de la prèvia, les franceses porten tota la setmana preparant el partit. De fet, el Villeneuve encara no ha començat la Lliga del seu país. Avui Bernat Canut s'ha queixat de la pobra gestió que n'ha fet de tot plegat la Federació Espanyola de Bàsquet en comparació amb com li han arreglat les coses al Villeneuve d'Ascq a França. En el període de temps que porta l'únic que ha començat la Lliga, i a la Supercopa i la Lliga Catalana, Villeneuve d'Ascq encara no ha fet res.
La Federació s'ha de fer mirar. Villeneuve porta des del 20 d'agost preparant aquest partit, i només aquest partit, i jugant només amistosos per preparar aquesta eliminatòria, i encara no han començat la Lliga. D'això la Federació Francesa ho fa molt, no?, de protegir els seus equips a Europa, i nosaltres doncs aquí ens hem repartit llenya cada dia i contra molts rivals i supercopes i viatges i partits de Lliga. És evident que arribem en condicions diferents.
El partit demà a 4:45 de nou del vespre. També demà juga el Joventut a Turquia, és la segona jornada de l'Eurocup, el primer desplaçament de la temporada a Europa. L'equip ha marxat avui molt d'hora, a les 6 del matí eren ja l'Olímpic a punt per marxar cap a Bursa, jugant a la pista del Bursa Sport. Simon Birgander és dubte per aquest partit per culpa d'una inflamació al tendó d'Aquiles.
Demà te'n vas, no?, cap a Fontajau, i ens ho explicaràs, sí, a RAC més 1.
Allà hi serem.
A veure si remunta l'Uni Girona. En clau bàsquet, alguna cosa més?
Sí, a Manresa, el club informa que s'ha arribat als 3.600 abonats, xifra rècord, amb 700 noves altes respecte al curs passat. La xifra reforça encara més el procés d'ampliació i millora del nou Congost. I a Girona, avui l'hem sentit la veu per primera vegada a Piero Iola des que va tancar el seu fitxatge. Diu no tenir molèsties ja de la lesió a l'esquena i afegeix una anàlisi de la situació de l'equip. Recordem, QE a l'ACB amb 0 victòries, 4 derrotes. Demana tranquil·litat.
No és fàcil gestionar les emocions quan va 0-4, quan que tothom vol guanyar. Jo crec que el grup és bo, jo crec que la química és molt bona, tenim un gran entrenador, amb una lliga difícil on els equips doncs t'ho posen molt, molt difícil els 40 minuts, però crec que estem en el camí i, escolta'm, la feina de seguir, i hem de seguir en aquesta línia, que crec que de moment durant la setmana està sent bona i ara ho hem d'acabar de plasmar el partit.
Encara no ha estat inscrit a la CB, veurem si debuta diumenge a la pista del Betis.
Que tingui sort, Oriola, a veure si reforça i ajuda, no?, a que aixequi el cap al bàsquet Girona de Marc Gasol i no continua en aquesta zona baixa, en aquesta posició de cuer a la Lliga CB. Doncs va, Mundet, et deixaré anar a descansar. Ara farem aquest back-to-back especial amb el Pedrol. Celtic Sixers, a les 4 del matí hi ha un Warriors Lakers. El menú d'avui és molt xulo. Què tens més ganes de veure, tu? Fes-me un titularet, un tastet. Què?
Jo tinc moltes ganes de veure Cleveland i Ricky Rubio. La temporada passada van doblar el número de victòries, han passat de 22 a 44, i les lesions va deixar la progressió de l'equip en un coitus interruptus al play-in. Aquesta temporada no només han aconseguit retenir tota la carcassa de l'equip amb Darius Garland, Ivan Mobley, Jarrett Allen, sinó que han incorporat una de les estrelles de la Lliga provinent de Utah, com és Donovan Mitchell. És un equip que ha de fer el salt qualitatiu cap endavant i classificar-se pels playoffs de manera folgada. Hi ha qui diu que es tracta de la millor plantilla dels Cavaliers des que va marxar LeBron James per última vegada. Jo n'espero molt, jo el situo al top 4 aquesta temporada, tant de bo, amb una bona temporada, s'ho mereix.
I tant.
Ricky Rubio.
I tant que s'ho mereix.
El gran Ricky Rubio.
A veure si parem ell durant la temporada, ara que d'aquí una
quan vulguis. No? Ens atendrà encantat.
D'aquí unes setmanes ja podrà tornar a jugar, setmanes,
sí,
mesos.
Sí, deixem
ja.
que comenci una mica la temporada, sí. I que puguem veure allò quan podrà tornar, si serà desembre, gener... Sí. Jo crec que la segona, d'arem un mes, la segona quinzena de novembre, ja començarem a visualitzar, a entrenar, allò de... començaran a arribar notícies de comença a fer entrenaments amb el grup, comença a córrer, serà... les acaballes del Mundial de Futbol, per allò?
Doncs a veure si el veiem. Molta sort, Ricky Rubio, l'únic català que hi haurà a l'NBA aquesta temporada. Ara en parlarem de tot plegat en un especial back-to-back. Gràcies, Mundet.
Fins ara.
Fins ara.
diràs, amb Aleix Pariser.
La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinácea, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Necessites ja una moto per moure't per Barcelona i no la trobes? A Motospazio tenim la moto que necessites. Tota la gamma Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi amb entrega immediata. Visita'ns a Motospazio Barcelona i si dius la paraula clàssic tindràs un descompte especial fins a final de mes. Ens trobaràs al carrer Calvet 49 i al carrer Mallorca 337.
Ets de 4, de 3 o de 2 rodes? A Drivin tenim tot tipus de cotxes i motos. Més de 400 vehicles nous d'ocasió i quilòmetre zero amb entrega immediata a preus increïbles. Drivin, concessionaris oficials Citroën, Opel, DS Automobiles i Subaru. I de motos, Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi. Visita'ns a Badalona, carrer Acer, Poliu, Les Guixeres o a drivin.com. Viu la passió del clàssic. La mateixa passió que Yamaha transmet a les seves ofertes. Ara tens la Yamaha MT-09 35 kW, financiació sense interessos i assegurança a tot risc. I Yamaha Tracer 9 GT, financiació sense interessos i extensió de garantia 2 anys més. Ja disponibles a Aprimoto, BC Motos i Motos Parés.
Back to back.
Entrem en el territori de l'esport nord-americà, el tu diràs, com sempre, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, bona nit.
Ara ho comentàvem al Mundet, no? Comença per fi una nova temporada oficial de l'NBA. De fet, la temporada 77, ja, de la història de la considerada millor lliga del món de bàsquet. Queda només una estona perquè es jugui ja el primer partit a 2:15 de la matinada, just uns minuts després d'acabar el tu diràs. Els Boston Celtics reben els Philadelphia 76ers, no? Els Sixers del Damià López en un partit entre dos pesos pesants de la conferència.
Sí, la cosa no podria començar millor, la veritat, perquè segurament s'enfronten dos dels grans favorits per endur-se aquesta conferència, amb permís dels Milwaukee Bucks. Jo crec que s'ho acabaran jugant entre els Bucks i els Celtics, però no podem descartar els Sixers de Joel Embiid i James Harden. Si ho fem, el Damià López potser entra ara mateix i ens pentina, per tant no ho voldríem. Això 2:15, aquí hi ha molt poca estona, però és que quan acabi, agafeu-vos, perquè a les 4 els Warriors, els vigents campions, reben els Lakers en un altre partidàs, en aquest cas de la conferència oest. Després repassem canals, però vaja, aquí el titular d'avui és que arrenca l'NBA i ho fa amb un doble plat fort i amb aquesta promo que ja s'ha fet viral.
Let's go! It's a beautiful D-A-Y, cause the NBA is B-A-C-K, meaning everyone everywhere is about to go O-F-F, okay?
Whoa! There he goes again.
We got sneaks on the ground on four coasts. From a Serbian surf, moving like a mama.
Què s'hi veu aquí, en aquestes veus i aquesta música?
Doncs mira, si veu un protagonista que és el que condueix el relat, doncs aixecant-se del llit, dient que avui és dia d'NBA, passejant per la ciutat i trobant-se doncs amb personatges de l'NBA, jugadors i això, que fan doncs aquest relat que torna a l'NBA i que torna a una de les millors lligues del món, evidentment, i dels Estats Units. És un dia gran perquè ja és allò que deia el Damià abans, que comença ara sí una mica l'activitat als Estats Units, perquè aquí molta gent veu NBA, consumeix només NBA, i per tant ara comença un dels plats forts a casa nostra.
Ara comentaves alguns dels equips, no? Sixers, Celtics, Milwaukee, Warriors, Lakers... Bé, avui al back-to-back vols parlar d'algunes històries que hi ha hagut durant la pretemporada d'alguns d'aquests equips, no? Al marge del vessant esportiu.
Sí.
Hi ha coses interessants per fixar-nos ja aquesta matinada, no?
Clarament, jo crec que és un dels estius que més carregat ve d'històries fora de l'esport, però que afecten, evidentment, a la dinàmica esportiva dels equips. Per mi, la gran història d'aquesta pretemporada és la baralla entre Draymond Green i Jordan Poole als Warriors. Els dos es van escalfar en un entrenament fa unes setmanes i Green li va clavar un cop de puny que ni Mike Tyson, si no heu vist el vídeo, recordo
recupereu-lo. A veure, no veureu sang ni veureu res, però veureu un cop de puny descomunal de Draymond Green. Això no canvia que els Warriors continuïn tenint números per poder revalidar el títol de campions de l'NBA. I, de fet, Jordan Poole ja ha enterrat la destral de guerra. En l'última roda de premsa diu que amb Draymond Green el que volen és penjar més banderons al sostre, guanyar més títols.
No, I apologize, Dean.
S'ha disculpat, som professionals i així ens volem comportar a partir d'ara. Volem jugar a bàsquet, tothom al vestidor sap el que cal per guanyar un títol i ho demostrarem a la pista. És tot el que vull dir sobre aquesta qüestió. Som aquí per guanyar un campionat. Estem en una missió que és continuar penjant pancartes a campions.
No, keep hanging banners.
Val a dir que Draymond Green es va apartar ell mateix fa uns dies després de ser conscient del que havia fet, però l'altre dia va aparèixer i tant ell com Poole es van saludar en algun moment del partit de manera cordial. Parlem de la pretemporada en aquest cas. Per tant, feinada per Steve Kerr, que per cert ja sap que rebre un cop de puny d'un company. Recordarem, si heu vist The Last Dance, que Michael Jordan ja li va creuar la cara a Kerr el 95 en un entrenament.
He hauls off and hits me in the chest. And I just haul off and hit him right in the f***ing up.
Last Dance i sí, sí, apareix aquesta història.
Sí.
Déu-n'hi-do als Warriors. I els Celtics què? Aquest any dius que són favorits a l'est. La sensació és que han de tornar a començar de zero per culpa de l'embolic aquell Dime Udoca amb una treballadora, no? Pot passar factura això o no?
A veure, és veritat que Udoca està sancionat una temporada per aquell tema que ja vam explicar, que es va embolicar amb una dona del seu staff, i que això fa que aquest any l'equip agafi un entrenador novell, Joe Mazzulla, però la plantilla dels Celtics no només continua igual, sinó que a més s'ha reforçat amb jugadors com Malcolm Brogdon, que reforçaran l'equip i que faran més competència pels de palla com són Marcus Smart. L'objectiu dels Celtics, clarament i sense complexos, guanya el títol que la temporada passada els va prendre els Warriors. I recordem que Ime Udoka també era rookie la temporada passada. Per tant, els Celtics ja saben que és arribar lluny amb un entrenador novell. Per cert, Ime Udoka, recordeu que és aquell tio, aquell home que li va trencar el nas de forma accidental a Jordi Grimau quan els dos coincidien a Luka Murcia.
Sota, i hi ha un equip, els Phoenix Suns, portaven dues temporades molt bones, l'any passat campions de la conferència oest, i ara he llegit que el seu propietari es vol vendre la franquícia per un escàndol. Què ha passat?
Sí, mira, ha passat que una investigació de l'NBA ha desvelat que el propietari dels Suns, Robert Sarver, ha desenvolupat conductes racistes, masclistes, sexistes, de tot, i vexatòria respecte als seus treballadors i treballadores. Tot plegat ha fet que durant els últims mesos s'hagi pressionat a l'NBA perquè el faci fora, tal com es va fer amb el propietari dels Clippers o no el Sterling, però en canvi en aquest cas s'ha decidit apartar un any. Sarver se li ha imposat una multa de 10 milions de dòlars, una mica més de 10 milions d'euros, i en última instància se l'ha obligat, entre cometes, a vendre's tant als Suns com a les Phoenix Mercury a l'NBA femenina. Tant una cosa com l'altra, l'eix estan en procés, però no sembla que això hagi d'afectar uns Suns que, si bé no són favorits per endur-se el títol, jo crec que estan segur als playoffs i allà faran el que pugui.
De la resta d'equips, ja que estem fent aquesta pentinada, Lakers, Nets, Clippers, fins i tot els Cavaliers de Ricky Rubio, que és l'únic català que tenim a la competició aquest any, quins serien els favorits a cada conferència?
A veure, jo crec que la temporada a la conferència oest, hem de dir que és la millor conferència de la Lliga, per tant és la més potent de les dues. Com dèiem, els Warriors són favorits, en part més els Clippers, que per ser recuperen el lesionat Kawhi Leonard, a més de Paul George, seguit segurament pels Denver Nuggets, del dues vegades MVP Nikola Jokic. A partir d'aquí suma els Mavericks de Luka Doncic, els Grizzlies de Jay Moran, els Suns i fins i tot els Wolves, aquest any amb Rudy Gobert i Karl Anthony Towns. Pel que fa als Lakers, doncs mira, Xavi Puig ha tapat les orelles perquè tot dependrà del nivell físic de LeBron James i d'Anthony Davis, però l'adaptació ja gairebé impossible de Russell Westbrook ho complica tot. You used to call me on my cell phone
late night when you need my love. Ara una mica de Drake?
Una mica de Drake.
Però si a Drake va ser gafe al Barça, bueno, el clàssic.
Drake, per ser, és aficionat dels Toronto Raptors, està sempre a la fila zero d'aquests Toronto Raptors, és com Spike Lee amb els Knicks. A veure si no els hi dona mala sort aquest any amb Juancho Hernán Gómez, que jugarà als Raptors. Escolta, no m'enrotllo més. A l'est, a la banda dels Celtics i dels Milwaukee Bucks, a banda dels Celtics i dels Bucks de Giannis Antetokounmpo, a l'equació qui hi hem d'afegir? Doncs els Sixers, els Miami Heat i en un tercer grau, evidentment, els Brooklyn Nets, a l'espera de saber quin rendiment donen Kevin Durant, Kyrie Irving i Ben Simmons. A Brooklyn tot és un merder des de fa un parell o tres de temporades, per tant caldrà veure-ho. I atenció amb els Cavaliers de Ricky Rubio. No ens enganyem, ningú dona un duro per ells com a campions de l'NBA, però aquest any tenen un jugador de primeríssim nivell, com és Donovan Mitchell, que almenys hauria de garantir veure Ricky Rubio als playoffs sense massa problemes. Tot això, el base català continua recuperant-se de la seva lesió al genoll.
Molt bé. Jo vaig amb els Milwaukee Bucks aquest any, eh? Sí.
Vinga.
Jo crec que poden tornar a guanyar un títol dos anys després.
Tant de bo.
Per cert, m'ha semblat curiós que aquesta temporada a l'NBA començarà amb un nom propi, que és un jugador que paradoxalment no juga a l'NBA, però que ja es tracta com si fos una estrella. És el francès Víctor Wembanyama. Qui és aquest nano? De qui LeBron James, Stephen Curry i Antetokounmpo en parlen meravelles.
Realment és molt fort. És un pivot de 18 anys, 2 metres 19 centímetres, i a diferència de la resta de jugadors de la seva envergadura, diuen que és extremadament hàbil i amb una mà descomunal. Bé, diuen, qualsevol amb dos ulls que vegi un partit de pretemporada el veurà. Vull dir, és un extraterrestre, capaç de fer triples com si res, de jugar pràcticament a qualsevol posició. Serà el número 1 del draft l'any vinent, i atenció, perquè ja diuen que és el millor prospecte des de LeBron James el 2003. I és la primera vegada que recordo que un tio que no juga a l'NBA està marcant d'aquesta manera la pretemporada. Doncs bé, el que molta gent no sap, Aleix, és que Wembanyama va jugar al Barça, concretament la minicopa del 2018, aquell torneig que coincideix amb la Copa CB que juguen els infantils. És a dir, qui està cridat a ser el millor jugador del món en els propers anys va jugar al Barça. El club el va convidar perquè jugués aquesta minicopa, i malgrat que el seu pas pel club blaugrana no va passar d'aquí, Wembanyama va defensar, i ho podrà dir sempre al club, la samarreta del Barça. Doncs bé, al back-to-back hem trobat qui va ser el seu entrenador en aquella minicopa, l'actual tècnic del Sant Antoni d'Eivissa de la Plata, el Carles Flores.
Va ser bastant impactant. Recordo el primer moment que el tenim a la ciutat esportiva, en el que ens trobem, doncs, això, no? un nano gegant. A mi em va impactar sobretot el tamany de les seves mans i els peus. Era molt llarg i amb els peus i les mans enormes. I una mica destartalat. Va venir amb la seva mare i recordo això, no? Veure entrar per la porta i impactar-te de veure un nano tan jove amb la cara de nen que tenia, però tan gran a la vegada.
Un diamant en brut.
Era prou coordinat per l'alçada que tenia, et passava, era capaç de tirar, corria bé la pista, però era molt valent, descarat en el joc, ho interpretava molt, molt bé, i crec que aquesta era una de les coses que a mi em va cridar l'atenció d'ell. No? Per tant, sí, se li veien totes les condicions per arribar, doncs, a la NBA.
A no al Barça, una decisió familiar.
El Barça ho va intentar tot, es va reunir amb la família, sé que el Pere Capdevila en aquell moment ho va fer tot el possible perquè el nano vingués al club, però la família va decidir això, no? Tenir-lo a prop a casa, cuidar-lo, veure-lo evolucionar de més a prop i intentar, pues, potser fer un camí diferent, sabent que tenia totes les condicions per arribar a la NBA com tots creiem que passarà.
Víctor Wembanyama, eh? Sí. Aquest pivot que va jugar al Barça a la minicopa del 2018. Sí, sí, ara on està? O sigui, l'any que ve serà el número del draft, però ara què fa?
Segur, ara està jugant al Metropolitans 92. Jugava
al
Nanterre.
Sí, a França,
sí, sí. Jugava al Nanterre, també jugava a l'Asvel, Villeurbanne, i ara juga al Metropolitans 92. Aquest Víctor Wembanyama, que vull dir, no t'enganyo, eh? No és que sigui el primer del draft i ho fa molt bé, no. És que parlen ja d'un tio que ha de revolucionar el negoci de l'NBA, ell sol.
No.
Vull dir, és espectacular, no, com amb 2-18.
El primer que ha posat el nom sobre la taula, Albert Pedrol, el back-to-back.
No,
sí, queda aquí. Víctor Wembanyama, jo sempre recordaré aquest nom, gràcies a tu. Va, Pedrol,
vinga,
hem
tancat
la paradeta. Primer la notícia curiosa.
La notícia freak.
A veure, avui hem de parlar de relacions matrimonials i de calés. Aleix, la ruptura de Tom Brady i Gisele Bündchen ja es dona per feta. Ara mateix és el gossip més important dels Estats Units. Doncs bé, atenció, perquè la quantitat de diners d'aquests dos, segons mitjans especialitzats de la premsa del cor dels Estats Units, seria de 500 milions d'euros entre cases, cotxes i altres propietats.
Encara em sembla poc.
Tingues en compte que ell és una estrella del futbol americà i que ell és un exmodel.
Sí.
Per tant,
gairebé... Em sembla poc.
Sí, no se sap qui té més calés als dos.
S'han de repartir uns 500 milions i propietats?
Uns 500 milions, propietats, cotxes, tenen Lamborghinis, tenen de tot, una casa a Miami que és espectacular. Doncs bé, segons aquests mateixos mitjans, ja fa molts mesos que viuen separats, per tant, la cosa ja es tractaria de que es faci oficial quan els dos arribin a un acord, però sembla que aquest matrimoni s'acabarà. Aleix, s'acabarà. Sí, malauradament.
Malauradament, sí.
Sí.
Això és la notícia curiosa, eh? Cuore al back-to-back.
500 milions, eh?
Sí.
Vaja.
Abans de marxar, el top 5 del Pedrol.
El top 5 de la setmana. For a better day.
La Entrem a la TKNBA i els drets de televisió. Els té Movistar Plus. Com cada temporada, no és cap sorpresa, en les últimes temporades sempre és l'operadora que farà un partit cada dia. La majoria aniran per Movistar Deportes i Vamos també n'oferirà algun. Avui, per exemple, comença la TK amb una doble ració, com abans dèiem, Celtic Sixers a 2:15 de la matinada per Vamos i Movistar Deportes.
Número 4.
I a les 4, i també pels dos canals, Vamos i Movistar Deportes, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, els vigents campions, els Warriors, tornen a escena.
Número 3.
I quan debutaran els Cavaliers de Ricky Rubio? Recordem, però, que el català encara està lesionat, eh? No ens espantem, però vaja, que si voleu començar a familiaritzar-vos amb els caps, matinada que ve, la del dimecres al dijous, a 2:15, Toronto Raptors, els de Juancho Hernán Gómez i de Drake, contra els Cleveland Cavaliers, per Movistar Deportes.
Número 2.
I atenció, perquè ja han començat els playoffs de la Major League Baseball, de béisbol. De fet, aquesta mateixa matinada, les dues comencen les finals de conferència a la Lliga Nacional, San Diego Padres, Philadelphia Phillies, en directe a Fox. Després, més endavant, el faran en diferit a Movistar. I a la Lliga Americana, que és l'altra conferència, els Houston Astros esperen rival, que sortiran dels New York Yankees o els Cleveland Guardians.
Número 1.
I amb el número 1 ja tenim l'Ena Aquila en dansa, però aquesta setmana ve carregada de bons partits a l'NFL, per tant ja repassarem l'Ena Aquila quan toqui. Per exemple, els 49ers contra els Chiefs de Patrick Mahomes el diumenge, aquest diumenge a les 10:25 de la nit, hora catalana, per tant hora perfecta després de sopar a Movistar. Clarament és un dels partits de la jornada.
Que bé, veus, diumenge et poses això a la televisió i escoltes el Tu diràs i el Superesports.
És un no parar, ara ja. És un no parar.
Hem arrencat ja el back-to-back amb temporades oficials.
Sí, claríssimament.
Molt bé, Pedrol. Calla que no vegi avui el Celtic Sixers quan acabi el Tu diràs.
Sí?
Sí. L'estrena de l'NBA.
Molt bé. Doncs mira, demà en podem parlar de matinada.
Perfecte. D'aquí a 15 dies et torno a trobar aquí. Gràcies.
Perfecte, que vagi bé l'eix. Adéu.
Abans de tancar el Tu diràs, entrarem a Sportium.es. Sportium és la casa d'apostes més gran del país. Pots pagar amb Bizum. Les teves apostes guanyadores les podràs cobrar en efectiu en qualsevol dels més de 3.000 locals que tenen. I té molts avantatges. Per exemple, Sportium.es. Ara que parlàvem de l'estrena de l'NBA, si fas una aposta a llarg termini, per exemple, apostes qui guanyarà l'NBA el mes de juny, ara mateix els Boston Celtics són els favorits, es paga però a 6 euros per euro apostat, que els Boston Celtics són els campions. Golden State Warriors a 7 euros per euro apostat. Els Lakers, per exemple, de LeBron James, a 19 euros per euro apostat. O els Cavaliers de Ricky Rubio es paga a 31 euros per euro apostat si són campions de l'NBA. Si sou més atrevits, els Utah Jazz a 500 euros per euro apostat si són campions de l'NBA. Aquestes són les apostes a Sportium.es. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
És el moment de fer la teva aposta a Sportium.es, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Sportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya, Sportium.es. Juga amb responsabilitat, només majors de 18 anys.
I abans de marxar a les portades, amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix. Doncs si ahir dèiem que les portades, la pilota d'or omplia totes les portades, avui aquí a Catalunya tenim més varietat. Mundo Deportivo titula Se busca un Davids, fent referència al que el Barça al gener busca un pivot solvent defensivament, i diu tres noms, un que no li agradarà al Sapi, que és Rubén Neves, del seu Wolves, el Jorginho, del Chelsea, i Tielemans, del Leicester. Veurem si acaba arribant algún futbolista. Sport titula Ansu te toca. Xavi apostará por Fati para agitar el equipo y cambiar la dinámica negativa ante el Villarreal. I una fotografia del 10 blaugrana. Veurem si finalment juga, però sembla que ha arribat al seu moment. I en canvi, l'esportiu cap a Eindhoven, fent referència al partit que el Barça jugarà demà al Johan Cruyff contra el Benfica. També podem veure en pàgines interiors una entrevista a Geise Ferreira. Per part del Marca, esto sí es real. Una imatge de l'entrenament d'aquest matí de el Real Madrid, amb tota la plantilla, i Benzema i Courtois oferint els trofeus que van guanyar ahir, i AS, amb la mateixa fotografia, líder feliz versus colista indignado. Recordem que avui dimecres a les 9 es juga a l'Elx Real Madrid, fent referència a aquest líder feliz i aquest colista indignado amb la mateixa fotografia.
S'ha fet demà, estarem molt pendents. A RAC+1, us oferirem el Barça-Benfica de Champions femenina, i també aquest Elx Madrid, comencen els dos a la mateixa hora a partir de les 9 de la nit. I a l'inici del Tu diràs, ens connectem connectarem amb RAC+1 per viure el desenllaç tant del Barça Benfica al Johan Cruyff com d'aquest Elx Madrid al Martínez Valero. Gràcies, Oriol.
A tu, Aleix.
Bona nit. Gràcies també al Joan Ferrus, a la part tècnica un dia més, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 8 minuts de la 1. Aquest dimecres al matí el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena donarà explicacions per primer cop després que dilluns destituís el comissari en cap dels Mossos, Josep Maria Estela, només 9 mesos després d'haver-lo nomenat precisament per substituir Josep Lluís Trapero. Això sí, serà una intervenció curta de 2 minuts i mig, perquè ho farà en resposta a una pregunta dels comuns sobre la crisi policial a la sessió de control del Parlament. Tot plegat després que aquest vespre el sindicat de comandaments dels Mossos d'Esquadra s'hagi reunit precisament amb Joan Ignasi Elena. La trobada ha durat 2 hores i en un comunicat el sindicat assegura que el conseller els ha garantit estabilitat a la prefectura a partir d'ara. Això sí, també demana no posar en dubte la professionalitat i l'honorabilitat de l'excomissari Estela i també del seu substitut en funcions, Eduard Sallent. Pica baralla aquest vespre al Senat entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Tot i que en un principi el debat havia de ser estrictament econòmic, els dos líders han acabat enfrontant-se per Catalunya. El líder del PP li ha recriminat els pactes del PSOE amb Esquerra i el suposat conflicte lingüístic al país. I el president d'Espanyol li ha respost que l'1 d'octubre va ser culpa dels populars.
Yo no pactaré con el independentismo para que los niños españoles no puedan aprender español en España. Por cierto,